Ara escolteu De boca a orella amb Sílvia Tarragona. Ràdio 4. Escolta.
Bona tarda i benvinguts, estimats oïdors de la pública, 6 de febrer del 2023, programa número 1000. Hem aconseguit una fita històrica i estem encantats i per això l'estem celebrant, l'estem disfrutant, l'estem reivindicant des d'un hospital públic, l'Hospital de Sant Pau i la Santa Creu. Abans, al revés, l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Abans estàvem conversant amb el doctor Robert Balbís, que és president del Comitè d'Ètica en Investigació en Medicaments i Centre de Validacions Tecnològiques, i també estàvem parlant amb precisament en Jesús Verdum, que és l'encarregat i el cap d'aquesta àrea, Solucions Tecnològiques, Apps en l'Assistència. Els hi dono la benvinguda de nou. Doctor, gràcies, bona tarda.
Hola, què tal? I per molts anys.
No, vostè, per molts anys vostès. I Jesús Verdum, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Però igual que en un hospital mai saben què és el que es trobaran, un dia una cosa, un altre dia una altra, en un minut sembla que tot va tranquil i després de cop i volta tot s'embolica, a la ràdio salvant totes les distàncies, vostès el que fan és fer anar persones endavant. Nosaltres som trititeros a la paraula, com dic jo. Bé, tenim un ordre establert que mai es segueix. Tenim el doctor Lleonard, que ens està esperant. Gràcies, doctor Lleonard, que de seguida li donarem pas. Però abans del butlletí recordaran que teníem aquí amb Esteve, el nostre sotsdirector, a Urgències. Ara ja podem conversar amb la doctora Mireia Puig, directora del servei. Quim Esteve, bona tarda, anem cap a Urgències.
Bona tarda, Sílvia. Doncs estem aquí amb la doctora Maria Puig, directora del Servei d'Urgències. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè porta 20 anys aquí a Urgències, les acaba de complir.
20 anys, sí. Un li ha d'agradar, com deies abans, oi? Per ser-hi, perquè sí, sí, tant.
Ara parlarem després de la seva experiència a Urgències, però si li sembla, anem a explicar el que fan, perquè tots hem hagut de venir a Urgències, però no sabem com es treballa. Estem al costat d'una sala d'espera. Aquí s'arriba a l'hospital, primer és anar a una finestreta i explicar què ens passa i a partir d'aquí com els metges comencen a actuar.
Mira, molt bé, això que acabes d'explicar és exactament així. Primer el malalt arriba i per nosaltres és molt important fer un registre d'identificació del pacient. Un cop fet aquesta identificació, el pacient passarà per una àrea que en diem triatge, que és una àrea on hi treballen fonamentalment infermeres. Nosaltres hi tenim un equip, metges i infermeres, però qui ho fa són infermeres, que el que fan és una valoració del nivell d'urgència. El que es fa és intentar estimar, amb l'expertesa que elles tenen, protocols i també un programa, quin és el nivell d'urgència que necessita aquell pacient. Aquí hi ha diferències. Per exemple, un còlic nefrític és una cosa que és molt urgent perquè fa molt mal i, en canvi, difícilment causarà la mort al pacient. Per tant, anem a mirar urgències. Un còlic nefrític seria molt urgent. Un ictus també ho és, un infart també. I aquí la dificultat està, l'expertesa està en identificar aquells processos que necessiten que actuem de seguida. I aquesta és una de les feines més importants que fa el servei d'urgències. A partir d'aquí, aquest pacient, després del triatge, passarà per diferents àrees d'espera perquè està esperant diferents circuits. Hi ha, com dèiem, un circuit immediat, és a dir, aquest malalt que identifiquem que és una emergència vital perquè ho identifiquem a la tria, o bé perquè el SEM ja ens ho ha notificat i ens ha activat, aquest malalt anirà directe a un box. A l'altre extrem estarien els malalts que són poc urgents i que no, la seva vida no corre cap perill, té una patologia que els molesta i, per tant, i els dona símptomes i, per tant, s'ha de tractar, però no té una urgència vital. Des d'aquest punt de vista, l'assistència s'organitza. A nosaltres ens agrada que tots els malalts es visitin l'abans possible, però certament el que fem és visitar per nivell d'urgència. Per tant, els malalts més urgents, encara que acabin d'arribar, es visitaran per davant de malalts menys urgents. Això de vegades causa esperes, de vegades als usuaris els hi costa entendre perquè aquest senyor entra i jo encara no entro. Nosaltres intentem mantenir un equilibri, perquè tampoc pot ser que deixem els malalts no urgents fins al final de tot, però sí que és veritat que s'ha d'entendre que el primer que fem és prioritzar. I prioritzar vol dir que s'atendran primer els malalts on un procés estandarditzat que fa la infermera, que es diu triatge, ha identificat que aquell pacient té més risc que un altre i, per tant, s'ha d'atendre abans.
Més risc o més dolor, perquè...
Més dolor. Exacte.
Em parlava del còlic nefrític, que diria que difícilment causarà una mort, però sí que la persona està patint i potser necessita un calmant, no?
És això, és a dir, aquells malalts que necessiten les cures més precoces que altres pacients. Aquí entra l'exemple del dolor, entra també l'exemple de que hi ha persones que, tot i que la seva patologia no és massa urgent, l'espera la passen pitjor. I aquí tenim, per exemple, el concepte del pacient ancià fràgil, que nosaltres hem desenvolupat circuits perquè aquests pacients siguin identificats al triatge i puguem donar una ordre una mica més de priorització que altres malalts. No? És evident que una persona de 80 anys o una persona jove amb la mateixa malaltia o el mateix símptoma, la persona gran tolerarà pitjor estar a urgències esperant. Per tant, apliquem criteris de priorització en base al nivell d'urgència, però també altres condicionants com aquests que hem comentat.
Estem davant de missions d'àrea d'infermeria. Si li sembla, donem una volta per aquí per urgències i em va explicant el que anem veient. Per aquí hi ha infermeria, hi ha ordinadors que suposo que estan controlats. A quants box tenen vostès aquí urgències?
Les urgències, habitualment, la nostra també, però tots els serveis d'urgències, tenen diferents àmbits. Hi ha una part on es fa el triatge, que ja hem comentat, les sales d'espera, i després hi ha una àrea on es visiten els malalts de primera atenció. Aquests malalts, un grup d'aquests marxaran, però altres han de passar àrees d'observació. En resum, els serveis d'urgència solen tenir àrees de primera visita i àrees d'observació. Llavors, aquí on estem ara, que és aquesta àrea rectangular, nosaltres aquí tenim 14 boxos de primera atenció. Hi ha el box 1 i 2, que estan al final del passadís, que són boxos més grans, que permeten la circulació de més professionals al voltant.
Que són casos que necessiten més metges, més infermeres.
És això. Quan, per exemple, quan hi ha un codictus, que necessitem que hi hagi més infermeres expertes, més metges, hi ha més espai, a més a més està, bueno, té una dotació de material diferent dels altres. I els altres 12 boxos, que estan pensats per patologia de nivell que en diem 2 o 3, és a dir, urgències importants, encara que no amb risc vital.
Suposem que un metge i un infermer d'urgències necessita tenir molta habilitat de rapidesa, no?, d'actuar el que passa i saber què fem en cada moment, però molt ràpid.
Per això és molt important que tinguem gent experta, i aquest és un dels grans dificultats que tenen els serveis d'urgències. L'urgència és un entorn, que abans en parlàvem, no? És un entorn on uns professionals passen estrès. Els metges i les infermeres i el professional sanitari habitualment està adaptat a l'estrès, però sí que és veritat que en funció de l'àmbit de treball, no? Per exemple, un quiròfan o una UCI, aquest estrès és superior a altres entorns. L'urgència és un dels entorns on l'estrès és important i té la característica de que apareixen patologies molt urgents que t'has d'activar d'una manera molt ràpida i també a la vegada patologia no tan urgent i per tant has de canviar molt la manera de pensar i d'abordar el problema, no? A més, el servei d'urgència sol treballar en un entorn d'alta ocupació. No? Tot això són factors que fan que els professionals han de saber fer la feina, han de ser molt experts, han de tenir automatitzades moltes respostes des del punt de vista de moltes actuacions i han de ser capaços de controlar el que jo dic un circuit de 7 pistes, de vegades els explico. No? És a dir, un està controlant aquest pacient, però a vegades està controlant 3 més, està pendent de l'entrada i deixar d'activar algun circuit organitzatiu.
I suposo que per això hi ha molts metges que no volen treballar urgències perquè és molt estressant. En canvi, vostè abans em deia que portava 20 anys, que va haver un moment al principi que la van derivar a una altra àrea, però vostè va voler tornar aquí, que li agrada aquest estrès.
Clar, és a dir, jo crec que hi ha professions, i aquesta és una, que és el metge i la infermera. Jo tot el rato que tu diguis metge, jo diré infermera.
Em sembla perfecte.
El metge i la infermera és un entorn molt bonic de treball. És a dir, hi havia un expert emergenciòleg americà que explicava que la medicina d'urgències són els primers 5 minuts més emocionants de totes les malalties. No? Llavors, és veritat que és una feina molt bonica. És a dir, realment veus malalts que estan molt greus, ets capaç d'adequar circuits diagnòstics i terapèutics que fan que el malalt es trobi millor en poca estona. També tens situacions d'alt impacte. Vull dir, ara jo recordo ara no fa massa dies un accident molt greu d'un noi molt jove que genera, bueno, un impacte emocional també molt important a l'equip. Té molt estrès, però també té moltes recompenses, no? I això, jo també ho explico sempre, els metges i infermeres que han de fer això tenen un caràcter concret i per això és tan important que els pillem així que volen sortir de la facultat. És a dir, igual que per ser geriatra has de tenir unes capacitats concretes, per ser metge d'urgències i infermer d'urgències has de tenir les capacitats concretes. Llavors, és molt important que després els vinculem i els fidelitzem. El que és bonic d'urgències, a vegades és el que pot causar, de vegades, burnout o situació de cansament si no som capaços de combinar-ho adequadament, sí.
Doctora, acaba de dir una cosa que jo crec que és, si vol caminar una mica, que és bàsic per acabar la connexió, i és que no només sempre... Aquí hi ha molts metges ara a treballar, molts infermeres, per què hi ha tanta gent aquí ara?
Estan revisant els casos. Aquí tenim 14 boxos, nosaltres hem posat un ordinador dintre de cada box, perquè una de les coses que vam intentar... El malalt a la box aquí no hauria d'estar més de 20 minuts, encara que són malalts urgents, però és el temps on el metge i l'infermera faran la seva valoració i prendran les decisions, i d'aquí ha de passar aquelles àrees d'observació que parlàvem. Nosaltres també, així ho comento ara, tenim una àrea específica d'àrea d'observació adaptada per pacients grans, en aquest model. Intentem, si ara ho veieu allà, no? Intentem, el box està adaptat per aconseguir la millor comunicació metge-pacient que puguem amb menys temps possible, no? És un clàssic que a l'urgència hi ha molt soroll, hi ha molt follon, llavors nosaltres intentem que el malalt estigui al box, que el seu acompanyant estigui sentat en una cadira com ara heu vist, uh-huh. i que hi hagi un punt d'ordinador perquè el metge i la infermera puguin treballar simultàniament i recollir bé la informació.
Aquest model I aquí es processa.
I aquí es processa.
Aquí hi ha en aquests moments un, dos, tres, perdoneu, que passa un pacient amb una...
Sí. Estan elaborant tota aquesta informació que han donat les famílies.
Són unes 12 persones.
Exactament, sí. Clar, aquesta és tota l'àrea de primers auxilis, que ara seria el que és el cor, perquè aquí tots els malalts nous que estan entrant estan tots passant per aquí. Avui és dilluns, és un moment d'alta saturació assistencial.
És el pitjor dia, els dilluns?
Dilluns i divendres, aquesta franja horària és la pitjor.
Es nota molt la diferència dia-hora?
Molt, es nota molt la diferència dia-hora. En aquest moment, dilluns i divendres, tenim un alt grau d'ocupació. Són malalts que segurament han anat primer el seu metge els ha derivat, o directament han esperat i han vingut en dilluns. I tot i que hi ha moltíssima activitat i que tenim un cens molt alt, tenim pocs malalts esperant. Si veieu, cada paper és un pacient, en tenim, tot i que la sala d'espera està plena, com heu vist, però els malalts estan evolucionant. Algun està fent una radiografia, l'altre està... I només hi ha aquests 3 o 4 malalts que veieu aquí pendents.
Doctora, que ens esperen des de dalt, des de la sala d'actes, per acabar el que dèiem. Missatge positiu, entrar a urgències no té sinònim de ser una cosa dolenta. Hi ha, diguéssim, casos que acaben doncs, superbé, no?
Sí, sí, nosaltres cada cop més intentem, o sigui, el malalt urgent, és veritat que la medicina ha evolucionat molt i tenim moltes solucions per poder oferir, i després tenim malalts no tan urgents que venen per altres motius, on som capaços d'activar circuits. Per exemple, un clàssic és l'ancià amb una caiguda, no? Nosaltres el curarem ràpid de la seva caiguda, si s'ha trencat un os, li hem posat un guix, però hem d'activar aquests circuits que faran que després aquell malalt torni a recuperar el seu benestar que tenia abans de la caiguda o a rectificar tot allò que va ocasionar la caiguda. Aquest és el nostre projecte i amb això estem treballant.
Doncs doctora Mireia Puig, directora del Servei d'Urgències de Sant Pau, moltíssimes gràcies. Sílvia, ens quedem amb aquest missatge positiu.
I tant que sí, perquè aquí a l'Hospital de Sant Pau, on ets tu en aquests moments, desgraciadament entren algunes persones que estan en una situació compromesa, però una vegada queden en mans dels professionals de l'Hospital de Sant Pau, és més que probable que aquesta situació reverteixi i també és sinònim d'esperança. Quim Esteban, moltes gràcies, i gràcies també a la doctora Mireia Puig per molts anys més, per 20 anys més, doctora. Nosaltres avui estem d'aniversari, 1000 programes, tant de bo vostè pugui estar 20 anys més al capdavant d'Urgències de Sant Pau. Gràcies, doctora, bona tarda. Estàvem i som encara amb dues persones que tenen un tracte exquisit i, a més, molta paciència, el doctor Robert Balbís i en Jesús Verdum. Doctor, parlàvem que vostè és el responsable d'aquest comitè d'èptica en investigació en medicaments, d'aquesta manera que tenen alguns, no direm dels seus col·legues, però la manera com l'estatus quo mèdic està creat, de subestimar el pacient, no? És com si en el moment que un pacient entra per urgències, en el moment que una persona està en una circumstància difícil, aquella persona perd total voluntat, per total capacitat de decisió, i no pot decidir, si evidentment està conscient, què és el que fa amb el do més preuat que té, que és la seva vida. Així doncs que em sembla molt bé que vostès no tinguin aquest tarannà de subestimar la persona que entra per urgències i que continua sent la mateixa persona llesta, intel·ligent i activa que era abans d'entrar a urgències, no?
Efectivament, tant en assistència com en recerca, el model paternalista de tota la vida de la medicina s'ha anat substituint per un model compartit d'informació i de gestionar la decisió final entre malalt i el metge i també altres professionals que poden intervindre. Aleshores, ara estem en un model en què empoderem totalment d'aquesta decisió al malalt, li donem totes les opcions, expliquem la nostra opinió de quina és la millor segons la informació científica que tenim, i el malalt és que ha de prendre amb la seva família, evidentment, la decisió. I nosaltres, si creiem que és una decisió inadequada, també li hem d'informar, però ell és el responsable de la decisió final, no? Això ha costat, ha costat, perquè històricament el paternalisme estava totalment arrelat a la medicina i des dels anys 70 està canviant. I jo diria que gairebé a tot el país ja estem fent un model de gestió compartida de la informació i de les decisions.
Una última pregunta, doctor. Si aquesta persona no està en un moment de consciència, hi ha algú de la seva família o algú que ell decideixi abans d'estar malalt que d'alguna manera prendrà aquesta resolució, no? Com podem saber que aquella persona, malgrat ser l'escollida per aquest malalt, serà prou ètica i honesta per prendre la decisió adequada?
Des del punt de vista assistencial hi ha un document de voluntats anticipades, però moltes vegades aquest document no existeix i s'arriba precisament a aquesta situació, a aquest escenari. Evidentment, aquí hi ha un altre comitè, que és el comitè d'ètica assistencial, que és el que ha de prendre les decisions, fa reunions urgents si cal, per prendre decisions urgents en les que hi ha aquestes decisions que tots coneixes, de que si s'ha de desconnectar un malalt o no, i situacions d'aquest tipus. En la recerca sí que està ben estipulat que si un malalt, per exemple, té una malaltia d'Alzheimer i no pot prendre la decisió per si mateix, hi ha tot un protocol establert en un real decret, igual que en menors d'edat, de tal manera que sempre hi ha un responsable legal de la signatura de que entri en una investigació.
Gràcies, doctor. Li agraeixo molt la confiança i el temps, doctor Balbís. El doctor Balbís forma part del Comitè d'Ètica en Investigació i Medicaments, el CEIM, i en Jesús Verdun, que abans estàvem parlant amb ell d'aquest centre de validacions tecnològiques, aquestes apps en assistència que a mi em provoquen una certa basarda, per això que li deia abans Jesús, no? Hi ha persones, i ho parlarem ara mateix, que jo li agraeixo molt que ens hagi vingut a veure Alfredo García, que és el subdirector del CatSalut, el doctor García, que serà amb nosaltres ara. Vostè sap que hi ha moltes persones grans que tenen una certa problemàtica a l'hora de fer servir un telèfon mòbil, de fer servir una app, és complicat, fins i tot no tothom té un bon telèfon mòbil, siguin grans o no ho siguin, per poder accedir a aquest tipus d'apps. S'ha de tenir una bona línia d'internet, s'ha de tenir un telèfon mòbil de nova generació. No tothom ho pot tenir això, no només per una qüestió d'edat, sinó també per una qüestió econòmica, i a partir d'aquí, Jesús, podem arribar a la conclusió de que no s'està fent tot d'una manera transversal o que no hi ha les mateixes oportunitats, no?
Sí, de fet, està bé que ho mencionis, perquè precisament una de les línies que adrecem en aquest centre de validació clínica de solucions digitals és precisament aquest de l'escletxa digital, no?, que se'n parla. Evidentment, doncs, cada persona té diferents competències digitals, cada persona té diferents necessitats, i precisament el que volem amb el centre de validació clínica és desenvolupar solucions que s'adaptin a totes i cada una de les necessitats i realitats de cada persona. Comentaves també l'accés a internet, l'accés a aplicacions. Hi ha moltes aplicacions ara mateix als markets i és una de les missions, la del centre, doncs poder validar quines d'aquelles s'adequen a les diferents realitats de les persones. I per això és molt important, doncs, la tasca que ha fet l'hospital com el centre per tal de copsar quines són aquestes necessitats i com poder donar-hi resposta.
Entenc, doncs, que aquestes apps ja estan al servei de tothom.
Algunes sí, altres no. Aquí crec que la gent ha d'entendre que ara mateix als markets d'Android i Apple tenim unes 50.000 aplicacions disponibles.
És molt.
Que és molt, però no són tantes aquelles que han sigut validades clínicament, que han sigut validades des del punt de vista de seguretat, des del punt de vista clínic. Llavors, precisament la nostra tasca és aportar aquesta validació, aportar aquesta evidència de que aquestes aplicacions són bones, són segures, són adequades i que no sempre ho podem garantir mitjançant els markets. No? És com si jo et dono un termòmetre i et dic que pot mesurar, però et dic que no el faci servir per un tema sanitari perquè no té el marcatge CE. Doncs precisament el que estem aquí adreçant és en dotar de tota aquesta certificació, de dotar de tot aquest procés d'homologació per assegurar-nos que les aplicacions que prescrivim, que són molt poquetes, de moment encara estem en aquest pas, si ho comparem amb altres sistemes com per exemple el sistema d'Alemanya, ja tenen un sistema per prescriure apps segures. Nosaltres estem, doncs, fent aquest recorregut que ens permetrà poder parlar de prescripció d'aplicacions.
Doncs jo li agraeixo molt que ens hagi vingut a veure en Jesús Verdum del Centre de Validacions Tecnològiques, Solucions Tecnològiques, Apps en l'Assistència. Moltes gràcies als dos i gràcies per la paciència. Gràcies. Vinga, continuem en directe, Ràdio 4 de Boca Orella. 7 minuts i arribarem al punt just de 4:45. Gràcies, doctor, gràcies al senyor Verdum. Som, com saben, en viu fent el nostre espai des de la sala d'actes de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un programa que per nosaltres és molt important, primer perquè és el número 1000 i segona perquè posem en pràctica allò que també d'alguna manera ens identifica, que és el servei públic. Nosaltres som periodistes, el servei públic, el servei de la ciutadania, i les persones que són aquí en aquest saló d'actes són metges, infermers, sanitaris, persones com el senyor Verdum o com el doctor, que ja se'n va, gràcies doctor, que d'alguna manera estan també bé, al 100% implicats amb el servei públic. Deixi'm donar-li la mà al doctor, que ha estat molt maleducada en l'hora de la mà. Doctor, gràcies. Li dono la mà al doctor Lleonard, tantes vegades entrevistant-lo per telèfon. Doctor Lleonard, aquests dies que l'hem atabalat tant i tant, no l'hem pogut atabalar més. Doctor Lleonard, com està? Bona tarda.
Bon dia, bona tarda, i per començar, enhorabona pel programa número 1000.
Gràcies. Hem volgut, ja sap vostè que tenim una especial predilecció Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya i Ràdio Televisió Espanyola en general. general i aquest programa en particular amb tot el que té a veure amb la sanitat pública. Doctor, la veritat és que a mi em dona la sensació de que vostès són una mica com el personatge d'un tramvia anomenat Desig. Se'n recorda vostè del final de Blaise Dubois, que en diu allò de confio en la bondat dels desconeguts. Li dic perquè aquest cap de setmana llegia El País com vostès comentaven, home, confiem en que efectivament totes aquestes reunions que hem tingut, tots els problemes que hem posat damunt de la taula, els neguits que estan vivint els metges i també les infermeres, hem parlat amb infermeres al llarg de la primera hora, seran bé doncs ateses després d'aquestes reunions maratonianes, 11 hores cada dia. Confien en aquesta bona fe?
Si no hi haguessin confiat, no hauríem aturat temporalment les convocatòries.
Uh-huh. Però aquesta bona fe no és només una qüestió d'esperit o de sentiment. Aquesta bona fe s'ha d'haver traduït, entenc, amb alguna cosa que per vostè s'ha estat prou forta, prou tangible, com per dir no, no continuem de moment amb aquestes trobades, amb aquestes vagues. No?
Realment és així. Hi ha una voluntat manifesta per part del departament de posar solucions a tota la problemàtica que els hi hem exposat i doncs en aquest sentit hi ha hagut tota una sèrie de punts en els quals ens hem posat d'acord que hem de tractar i s'ha de donar sortida a molts d'ells de forma urgent, que és el primer que farem tan bon punt aquesta taula comenci a arrencar.
Una taula que, pel que he llegit, vostès tenen el compromís de que es farà cada 15 dies, si no vaig ser encaminada.
D'entrada, sí.
Una taula en la que vostès posaran damunt de la taula doncs bé, aquest sistema que està greument amenaçat, em va dir la darrera vegada que el vaig entrevistar, aquest helicòpter de rescat, vostè parlava d'helicòpter de rescat, i sobretot parlava d'alguna cosa que a mi em va impressionar molt, que és la desafecció del professional mèdic, és a dir, sí, del burnout, de la nula capacitat de captar i retenir les noves generacions facultatius. Després parlarem dels MIR, vostè ho sap, hem convidat a MIR. La veritat és que les persones que estan fent el MIR en aquests moments estan treballant en unes condicions laborals esgotadores i en una condició econòmica vergonyosa. Per sí, mi, diria, per mi.
I vergonyant.
Vergonyós i vergonyant, efectivament. Esclar, tot això no és alguna cosa que passi ara després de la pandèmia. Entenc que aquest és una patologia, una malaltia, fent una comparació mèdica, que ja feia molts mesos o moltes setmanes que durava.
Sí, el que passa és que, diguem, la pandèmia ha acabat de donar la puntilla en aquesta situació que, com dius molt bé, s'arrastrava ja fa molt de temps.
Però aquesta situació ha fet que vostès hagin dit prou perquè se senten menys tinguts, maltractats, no valorats, no ben remunerats. Si s'hagués d'escollir quatre d'aquestes possibilitats, en quines quedaria?
Una de les quatre?
Sí, o totes quatre.
Jo, és que podríem posar l'ordre, però totes.
Doncs posi vostè l'ordre.
Maltractats, mal pagats, menys tinguts i poc valorats.
Jo quan he entrat a l'Hospital de Sant Pau la darrera vegada que vaig entrar com a periodista la setmana passada i em van ensenyar totes les instal·lacions, aquí tenim el doctor Pasqual, que forma part de l'equip de paliatius, el cap de psiquiatria. Jo penso que el que vostès està fent tant aquí com altres serveis i hospitals públics de Catalunya o d'Espanya, és molt difícil que es pugui pagar amb diners la feina que vostès fan, és a dir, la seva feina va més enllà de la qüestió econòmica, però òbviament el que no pot ser és que vostès sentin que la seva capacitat econòmica mengua, tenint en compte que aquest maltracte que vostè diu, que no només és econòmic, sinó que també és professional, va a més, no? En el moment que vostè es va seure amb el conseller Balcells, quina és l'empatia o el feedback que va rebre?
Doncs realment el conseller Balcells en aquest sentit ens va manifestar que era plenament conscient d'aquesta situació i que volia posar tots els mitjans que tingués al seu abast per mirar d'ajudar-nos a revertir aquesta situació.
Li dic perquè aquest cap de setmana, el dissabte, El País, no sé si va llegir aquest titular,
sí,
els metges són titulats superiors, no l'aristocràcia. No li puc preguntar al senyor Balcells què volia, del conseller Balcells, què voldria dir amb això, perquè no està aquí amb nosaltres, malgrat ho ha intentat, desgraciadament no ha pogut venir, jo li agraeixo l'esforç, però el titular és, com a mínim, a mi em va cridar l'atenció. Els metges són titulats superiors, no l'aristocràcia. Què significa l'aristocràcia mèdica?
No, jo abans m'agradaria contextualitzar-li aquest titular. Perquè jo vaig entendre de seguida. just abans o durant la vaga que van fer els dies 25 i 26, va sortir un opinador amb una tertúlia dient que no entenia les nostres reivindicacions perquè al cap i a la fi els metges eren una aristocràcia de la sanitat. I llavors és en aquest context en el qual el periodista en qüestió li pregunta al conseller i llavors el conseller fa aquest titular. Els metges són titulars superiors i no pas l'aristocràcia. I en certa manera estava donant resposta a aquest opinador.
Però aquest opinador passa per el fet de que l'aristocràcia no hauria de passar per un servei públic, és a dir, estem gestionant o s'està gestionant, entenc, sanitat pública, sí. Doctor Lleonard. És a dir, que l'aristocràcia en una tessitura pública no, independentment de l'opinador, escolta, que aquí tothom opina, la primera jo i no hauríem d'opinar, però més enllà d'aquesta circumstància tan desagradable, parlar d'aristocràcia quan s'està parlant d'un servei públic a mi és alguna cosa que em sembla una mica malsonant.
Bé, però el problema és que aquesta persona va intentar crear aquest clima d'opinió conforme els metges no teníem dret a protestar per les nostres condicions laborals i retributives i res més lluny de l'opinió d'aquest senyor, perquè bàsicament ara venim cap aquí i llegia una xifres que deien doncs, que, per exemple, mentre el salari mínim interprofessional entre els anys primers de ara doncs, ha crescut potser un 40%, doncs, el salari d'un resident doncs, ha crescut potser un 5 o un 6%. I, per tant, en aquests moments hi ha una desproporció clara i evident de la retribució d'un professional que, hem de recordar, és un grau superior, té unes de les notes d'accés més altes de tot el sistema universitari, a més, quan acaba el grau ha de fer una oposició i ha acabat formar-se com a especialista durant entre 4 i 5 anys. Per tant, si això no ha d'estar ben retribuït, a fora del nostre país tenen un concepte radicalment diferent i les retribucions d'un professional d'aquest estil doblen o tripliquen les de casa nostra.
Ho hem de deixar aquí perquè hem de continuar el nostre programa entrevistant el senyor García. Sé que tenim molt poc temps perquè el senyor García se n'ha d'anar d'aquí 5 minuts, però la paraula és la paraula i nosaltres tenim paraula. Doctor Lleonard, li preguntarem al senyor García, perquè em sembla que només li podré fer una pregunta, sobre el fet de que hi hagi algun tema damunt de la taula que també pot resultar una mica inquietant, que és el fet de que vostè ens deia l'altre dia que a 3 anys vista hi ha la previsió que jubilin prop de 9.000 facultatius.
10 anys vista.
10 anys vista, perdoni. 9.000 facultatius, correcte?
Correcte.
Clar, és una xifra important.
Sí.
És una xifra molt important. Doctor Lleonard, moltes gràcies.
A vosaltres,
com
vulgui.
Que tingui molta sort, quan vostè vulgui. Gràcies, bona tarda. Canviem... Ai, no pateixi, que això és normal. És els auriculars aquests que li han posat, doctor Lleonard, em permetrà amb la confiança que fa, temps que ens coneixem, li hem posat uns auriculars del doctor Lleonard que semblava, o que deia abans, sembla la Madonna. No era Madonna, però sí és un d'aquests auriculars per poder estar tranquils i per poder treballar amb una certa calma. Tenim el senyor García. Jo li agraeixo molt que ens hagi vingut a veure el doctor García, sotsdirector de CatSalut. Doctor García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès.
No, només
encantat
faltaria.
Estar aquí.
Gràcies. Tenim molt poc temps perquè sé que se n'ha d'anar ràpid, però ha estat escoltant les respostes a les preguntes que jo li feia al doctor Lleonard. Han estat unes setmanes difícils, sense cap mena de dubte, per vostès, no només per Sindicat de Metges de Catalunya, sinó també per la Conselleria de Salut. Entenc que no és fàcil una negociació i entenc que vostès també estan en una tessitura, com li diria jo, una mica delicada, perquè estan dirigint, o en aquest cas estan gestionant, no només material humà, metges, infermeres, sanitaris, sinó sobretot, el que és més important, la salut de milions de ciutadans. No? Em quedo amb aquesta única pregunta que podré fer-li, que és aquests, en 10 anys vista, es jubilaran 9.000 facultatius. Quines són les previsions? Com ens ho farem? O com vostès gestionaran aquesta falta de 9.000 facultatius en una població que cada vegada està envellint més, doctor García?
Efectivament, no? des de fa 3 mesos que ens hem incorporat l'equip actual al Departament de Salut, és un dels temes que hem abordat des del començament. No? Efectivament, en els propers 10 anys es jubilaran molts metges a Catalunya. Però la foto és molt canviant. En els tres propers anys, fins al 2025, la xifra arriba a 2.500 aproximadament. I a partir d'aquest moment, la taxa de reposició, la taxa de jubilació, comença un descens. Anualment a la Catalunya, les facultats de medicina es generen, no, per dir-ho d'alguna manera, no, aproximadament 1.200 metges. No? Per tant, sembla que serien suficients per reposar aquests professionals. El problema és que molts dels metges que estudien aquí, o una part important dels metges que estudien aquí a Catalunya, hem de pensar que en les comunitats veïnes no hi ha un parc de facultats de medicina tan important com a Catalunya. Provenen d'altres comunitats i aquests metges, una vegada han acabat la seva formació, tornen a les seves comunitats d'origen. No? Per tant, es necessita també incorporar nous metges de fora. Aproximadament, metges de fora extracomunitaris, normalment, venen a Catalunya aproximadament 1.000 metges anualment, també. Això requereix també d'un procés d'homologació i d'acreditació de la seva titulació per poder treballar al sistema públic. No? Per tant, hem de conjugar totes les peces. També estem treballant en un pla de professionals que presentarà properament el conseller, que entre les mesures que es proposen està la d'incrementar en torn a un 10-15% el nombre de places de estudiants de medicina a les facultats de Catalunya. Pensem que entre totes aquestes mesures podrem donar front a aquesta realitat.
No tenim més temps, doctor García, però permeti'm, vostè em parla d'aquests, si ho entès bé, d'aquests estudiants de medicina que potser són d'altres zones, venen aquí, fan la carrera i se'n van. Vostè s'ha preguntat per què se'n van?
Se'n van als seus llocs d'origen.
Sí,
hi ha un estudi del Col·legi de Metges...
Permeti'm, no, només, sí. Només un comentari. Se'n van al seu lloc d'origen potser perquè aquí la situació en forma de retribució cap a aquests metges no és la mateixa que, per exemple, estic parlant, no sé, aquí d'Etxe, al País Basc o altres zones d'Espanya.
Efectivament, no és la mateixa. Recentment hem tancat un conveni del Siscat, en concret s'ha tancat a meitat del mes de gener, que millora les retribucions de tots els professionals que estan treballant a la sanitat concertada del país. Aproximadament 65.000 professionals. S'ha pujat els salaris, les guàrdies, la situació comparativa a data d'avui d'aquests professionals de la sanitat concertada en relació a la resta de comunitats és clarament favorable respecte, és clarament favorable la d'aquí respecte a la resta de comunitats. Estem en la primera posició en retribucions. És cert que falta actualitzar tota la resta de professionals, en aquest cas de l'Institut Català de la Salut, o d'algun hospital, com aquest en el que estem avui, que tenen un conveni propi. En aquest cas, està pendent. Hi ha una taula de negociació oberta en l'Institut Català de la Salut que probablement incorporarà totes les millores que s'han incorporat al Siscat.
Doctor, vostè em deia abans, i és veritat, que fa tres mesos que hi són. És a dir, que d'alguna manera vostès estan administrant la gestió que van fer altres persones que van ser abans que vostès en el càrrec que estan ara ocupant. Però suposo, doctor, que escoltant el que diu el doctor Lleonard o escoltant el que diu qualsevol metge o donant un cop d'ull per Sant Pau, veient la manera com estan entregant-se els metges, els sanitaris, els saladors, bé, les persones que estan fent sanitat pública, que ens estan salvant la vida, ha de ser per vostè, no, jo dic, no dic com a representant del que representa, no? Sinó com a metge, vostè és metge, ha de ser una sensació ambivalent adonar-se'n que la situació de la sanitat catalana és la que és i que, escolti, jo abans he entrevistat un senyor que era salador, que és salador, que va estar treballant en l'època més dura del Covid i a mi m'ha costat moltíssim no emocionar-me. Perquè aquest professional que ha tingut aquí al costat era un professional que encara ara estava tocat per veure tot el que va veure. Aleshores, des d'un punt de vista, ja si m'ho permet, com a ciutadana, esclar, hi ha circumstàncies que no tenen preu, no tenen cost, però tenen un preu.
Efectivament.
No? I jo penso que els professionals que estan a Sant Pau o a qualsevol hospital públic català, però en aquest cas a Sant Pau, estan fent una feina que no té preu, que té un cost, i el cost és agraïment, crec jo, doctor.
Efectivament, des de fa tres anys els professionals del sistema sanitari anaven de fer front a una pandèmia que ha estressat moltíssim el sistema. Ha estressat moltíssim. Els professionals acumulen un cansament físic i emocional immens, però el sistema, comparteixo algunes dels eslògans del sindicat de metges, no? Els professionals ho han donat tot.
Els eslògans refereix a aquelles frases que jo li deia al doctor i ell em deia que eren totes quatre però que no podia posar, que em va posar un ordre.
Ho han donat tot, això és. No? I hem de tenir present que quan arriba la pandèmia el sistema estava en una situació complicada perquè arrossegaven un conjunt d'anys importants de limitacions pressupostàries amb mancança d'incorporació de professionals i també mancança d'inversions. O sigui, la pandèmia ens agafa, entre cometes, en el pitjor moment, després d'aproximadament 10 anys de crisi econòmica i de, no de retallades, però sí una delimitació important pressupostària. No?
Home, retallades.
Retallades.
No, vostè ho ha dit molt bé, la paraula retallades.
I durant aquests 3 anys s'ha de fer front a les successives onades de la pandèmia que hem tingut. Amb increments de pics de la demanda immensos, en poquíssim temps, amb necessitat de recuperar l'activitat ràpidament i sobretot amb l'afectació dels propis professionals, no? que s'han vist també afectats per la pròpia epidèmia. No? El sistema en conjunt jo crec que ha respost molt bé i en aquest sentit hem d'estar orgullosos de la resposta que ha donat el conjunt de professionals, però en aquest moment jo crec que compartim el diagnòstic de que el sistema necessita reformes, necessita adaptar-se a la nova situació i això ho volem fer amb els professionals. D'aquí la taula de treball que s'ha tancat amb els professionals mèdics, també amb la resta de professionals, perquè és cert que treballem en una sanitat pública d'accés universal que ha de continuar sent gratuïta, que té un cost important i en el que volem que tothom, tots els treballadors, també els zeladors, es sentin valorats i ens senti reconfortats.
No? Els zeladors, els professionals de la neteja, tothom. Administratius, tothom, perquè, escolti'm, el primer que fem quan ens trobem malament és anar a un hospital públic i aquí no només ens salven la vida, sinó que aquí tenim el doctor Pasqual, que és el cap de paliatius, ens ajuden al final d'aquesta vida.
Efectivament, des del naixement fins a l'últim moment.
I s'ha de tenir una, com li diria jo, la consideració que sé que vostès li tenen des d'un punt de vista públic amb el càrrec que vostè representa i també com a metge. Doctor García, estaria molta més estona parlant amb vostè, però el pacte és el pacte i jo no voldria que vostè arribés tard.
Moltíssimes gràcies.
A vostè, gràcies per la paciència.
A la vostra disposició.
Gràcies. Vinga, 4 minuts i arribarem al punt just de 4:45. Som en directe a Ràdio 4 de Boca Ullera, a Orella, fent el programa en viu des de la sala d'actes de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Agafem una mica d'aire i ens n'anem cap a la UCI, on es troba el doctor Indalecio Morán, director de Servei de Medicina Intensiva, amb en Jordi Vila. Després, torn per el doctor Pasqual i el doctor Cardoner, director de l'Unitat de Cures Paliatives i director del Servei de Psiquiatria. Aire i continuem.
Ràdio 4. Gaudeix.
Trepidant, com no pot ser d'una altra manera, perquè el ritme de boca a orella, si és ja ràpid quan estem en viu als estudis de Roc Boronat 127, els hi explico aquí al Saló d'Actes de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Escoltem en Jordi Vila, que fa estona també que ens espera a una unitat difícil, la unitat de cures intensives. Jordi Vila, bona tarda.
Doncs molt bona tarda, Sílvia. Mira, ens havia d'atendre el senyor doctor Indalecio Morán, que és el director del Servei de Medicina Intensiva, que no ha pogut. Havia d'atendre'ns en el seu lloc la Núria Rodríguez, l'adjunta de la UCI, però justament quan hem arribat estaven intubant una persona que estava ingressada i que ens han dit que hi havia molta feina. En fi, que estem aquí al Servei de Medicina Intensiva, que és una estructura polivalent on ingressen tots aquells malalts mèdics o quirúrgics que presenten fracàs funcional d'un o més òrgans i que necessiten la seva substitució per mitjans tècnics artificials i sovint altament especialitzats i complexos. De fet, popularment, sabem que la unitat de cures intensives van als malalts que es troben en estat crític, que venen d'urgències i necessiten urgentment la seva estabilització. Al meu costat, el Toni Betbessé, el cap clínic d'aquesta unitat de cures intensives. Toni, què tal?
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns, perquè res, quan hem arribat estàveu aquí molt, teníeu molta feina. Què ha passat exactament?
Sí, és que curiosament justament al moment de l'entrevista s'ha esdevingut pues, un problema amb diversos pacients, concretament amb un pacient que és el que està atenent a la companya i que no s'ha pogut posar aquí a l'entrevista. És un pacient escocès que s'ha anat a esquiar a Andorra i ha tingut un politraumatisme. Ha tingut una fractura d'una vèrtebra i a sobre pues, ha fracturat múltiples costelles. L'hem portat inicialment des de semicrítics cap aquí perquè d'allà ens han avisat de que pues, realment s'estava empitjorant la funció respiratòria. L'hem intentat mantenir amb unes cànules nasals del flux de forma no invasiva per intentar ser el més conservadors possibles a l'hora d'atendre'l, però finalment hem vist que la cosa claudicava i hem tingut que decidir doncs, sedar-lo i intubar-lo i ventilar-lo mecànicament.
De fet, aquí gairebé el 80% de les persones que estan en aquesta unitat de cures intensives estan intubades, no?
Efectivament, nosaltres tenim unes estadístiques que ronden entre el 80 i el 85% del total dels pacients que acaben venint aquí a cures intensives en algun moment del seu ingrés. Requereixen ventilació mecànica. És un procediment invasiu que lògicament pot salvar i donar el suport necessari a la persona per salvar la seva vida, però que no està exempt de complicacions.
Situem una mica l'abast d'aquesta unitat de cures intensives d'aquí de Sant Pau. Us dividiu en tres unitats de 10, 10 i 12 llits respectivament. Una d'aquestes unitats està més especialitzada en malalties coronàries. Personal, no? Quants metges i infermeres atenen, no? Aquestes ara, en aquests moments, esteu a tope, no? Podem dir que totes les llits estan coberts, 32 places a la UCI.
Sí, el dia d'avui no, realment la guàrdia es presenta malament perquè el fet de no tenir llits lliures pues, lògicament complica pues, l'atenció d'aquests pacients, que ha de ser quan més presta millor i en el lloc adequat, no? En quant al personal, pues, el que sí que està ben definit és la ràtio, per dir-ho d'alguna manera, infermera-pacient. Habitualment, a les àmbits de cures crítiques, una infermera porta dos pacients. Dins de l'àmbit de semicrítics, pues, una infermera en porta quatre. I en una sala això ja pot ser molt variable, pot anar entre 12 i 16 pacients en alguns casos.
Ja estem acabant l'entrevista, que no us volem prendre més temps perquè tenim molta feina. En aquests moments, en aquests 32 llits, no? quines patologies tindríem ara en aquests moments?
Nosaltres, que som especialistes en medicina intensiva, doncs controlem aproximadament els primers 20 llits d'aquests, i aquí fonamentalment hi ha pacients politraumàtics, pacients amb problemes neurològics, bé siguin per un problema d'un ictus o una hemorràgia cerebral, problemes abdominals que han acabat condicionant, requerint a vegades intervenció quirúrgica, a vegades poden presentar una septicèmia, i sobretot, fonamentalment, com hem dit amb el tema de la ventilació mecànica, molta quantitat de pacients amb insuficiència respiratòria aguda greu que requereixen aquest suport ventilatori. Aquesta és la patologia més freqüent que veiem habitualment.
Què us diferenciaria d'altres UCIs com la de Vall d'Hebron, la de Can Ruti, dels altres grans hospitals?
Jo crec que fonamentalment pot ser el número de llits, però habitualment les patologies homogèniament acostumen a ser en hospitals de tercer nivell molt semblants. Sí que és veritat que hi ha, per exemple, l'Hospital del Vall d'Hebron sí que té una unitat purament per cremats o una unitat de politraumàtics més especialitzada, però jo diria que globalment a nivell d'UCI general o serveis de medicina intensiva generals, la patologia és molt homogènia entre tots els hospitals de tercer nivell.
Teniu tres adjunts, dues infermeres, una infermera per cada dos llits. Us caldria més mans o amb això ho feu?
Home, sí, però això és un tema que, com ha pogut veure la premsa relativament fa poc, pues és algo que es queixem no només des d'aquí de medicina intensiva, sinó a qualsevol altre servei o a qualsevol altra especialitat.
Doncs, Toni Betbessé, cap clínic adjunt de medicina intensiva, moltíssimes gràcies per atendre'ns, tenint en compte que això hem arribat en un moment una miqueta bastant crític per vosaltres, però bueno, esteu avasats, no?, a aquestes intervencions.
Lamentablement, sí.
Doncs això és tot, Sílvia, des d'aquí, des de la UCI d'aquí de Sant Pau.
Gràcies, Jordi Vila, molt bona connexió. Moltíssimes gràcies per atendre'ns des de l'UCI en un moment tan complicat. Estàvem escoltant el que estava dient el doctor i pensava, mare de Déu, imaginin, no?, la vida, la mort, o en aquest cas el final de la vida, com em va ensenyar el doctor Pasqual el dia que el vaig anar a veure al seu despatx, no? Hi ha una fina línia que d'alguna manera la marca i l'acompanya. El doctor Antoni Pasqual és director de la unitat de cures pal·liatives. Doctor Pasqual, bona tarda. Gràcies per haver vingut una vegada més a veure'ns. I el doctor Narcís Cardoner és director del Servei de Psiquiatria. Doctor Cardoner, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el doctor Pasqual vam tenir una conversa i jo parlava tota l'estona de la mort i el doctor Pasqual em va donar un va fer un suggeriment que m'he quedat ja per a la meva vida personal, que és no és la mort sinó la final de la vida. No? Jo penso que les dues disciplines mèdiques que tenim ara mateix aquí a Ràdio 4 en directe, la psiquiatria i les cures pal·liatives, tenen alguna cosa a veure, perquè el cap i la fi, doctor, ho llegia aquests dies mentre estava documentant al respecte sobre la seva especialitat, com algú li pots dir s'està acabant la teva vida? No ja s'està acabant la vida del teu germà o del teu pare o del teu fill, sinó s'està acabant la teva pròpia vida, doctor.
Sí. Bé,
bueno, és una comunicació que no és fàcil, evidentment, no? I que es té que fer un apropament humà, no? I compassiu, que podem parlar del terme, però al mateix temps no es pot enganyar. Nosaltres no podem enganyar a persones que estan en aquesta situació, perquè tenen que adaptar-se i tenen que arribar a un procés d'acceptació. Entonces ho fem de manera progressiva, depèn de cada persona és diferent, però donant informació clara i honesta i donant també possibilitats de millora i suport, no solament la informació, sinó el que ve després, que és la major ajuda possible.
La millor ajuda possible, doctor. He estat, ja l'he dit, mirant molta informació sobre les cures pal·liatives, no? I he trobat una frase que a mi m'ha semblat molt, molt interessant, no? Quan no interessa quant temps, sinó com. No és el temps, la quantitat, sinó la qualitat, no? Jo penso que a la vida tots tenim clara aquesta mesura i aquesta prioritat. Per mi no és important la quantitat, sinó la qualitat del temps que em quedi, no? Si puc estar amb les persones que estimo, si puc decidir, com deia abans el doctor que ens ha acompanyat, quin tipus de tractament vull, com vull que sigui aquest final. El dia que el vam venir a veure al seu despatx, el doctor que ens va rebre, jo li agraeixo sempre el seu temps, ens acompanyava l'Adrià Miranda, em sembla que li vaig presentar.
Sí.
L'Adrià Miranda, de tots els companys de l'equip, ha estat el que ha triat estar a cures pal·liatives. I en aquest moment l'Adrià Miranda està acompanyat d'algú que bé, està en aquesta tessitura i l'escoltarem d'aquí uns segons. Quan jo parlava d'aquesta qualitat i d'aquesta quantitat, doctor Cardona, vostè em feia que sí amb el cap, no? No ha de ser fàcil, però, decidir qualitat, quantitat, què és el que en realitat vull, què és el que en realitat desitjo, què és el que en realitat em mereixo. No ha de ser fàcil, doctor Cardona.
No, prendre decisions d'aquesta mena és complexa, és molt complexa i són situacions amb les quals ens trobem sovint, no? I decidir aquesta idea, no?, de la qualitat i la quantitat, probablement per tothom, no? I aquí no parlem únicament de la persona afecta, sinó tot l'entorn, no? El que significa per l'entorn també afrontar-se a la pèrdua, no?, d'una persona amb la que hi ha un vincle, a la que estimem, no? Tot aquest context és d'alta complexitat, i realment fer un abordatge integral és absolutament essencial, no? Si no tenim present tot el que envolta a la persona, probablement ens equivocarem, no? Aquí la quantitat moltes vegades no té tanta importància com la qualitat del que estem afrontant.
Fixi's, avui ho dèiem al programa, penso que estem ara amb dos unitats, les que vostès representen, molt sensibles de Sant Pau. Hem estat a la UCI, hem estat a urgències, bé, d'aquí una estona estarem a la cafeteria, perquè vostès saben que la cafeteria és un lloc on molts malalts i moltes famílies que no poden parlar davant del malalt es deixen anar, es troben, es donen un cert escalf. Però vostès, al cap i a la fi, jo penso, insisteixo en que hi ha un denominador comú que els uneix, no? Que és la sensibilitat. Parlàvem d'aquesta sensibilitat i l'Adrià Miranda es troba amb una persona que està en un escenari de la seva vida, molt concret, i li donem pas. Adrià Miranda, bona tarda.
Molt bona tarda, Sílvia. Doncs jo estic aquí amb una pacient a l'àrea de la unitat de pal·liatius i jo, abans que presentar-la, vull que es presenti ella mateixa. I qui és Montse?
Bona tarda. Jo em dic Montserrat, sóc una senyora catalana de 56 anys, normal i corrent, i cuinera tota la vida, mare i feliça, entre cometes.
I per què està aquí? Quina malaltia té?
Bé, tinc uns processos de fa molts anys de metàstasis i coses cancerígenes i ara tinc un sarcoma bastant agut i una trencadura d'ossos i problemes d'oncologia.
I com afronta vostè això i com ho afronta la seva família, que aquesta malaltia?
Bueno, l'afrontem bastant realistes. Considerem que és el que toca. Hem de fer tot el que puguem per estar el millor possible. Aquí hem aconseguit controlar molt el dolor, que és per el que vam entrar, perquè els dolors eren horribles. I ara tinc una tranquil·litat de poder afrontar una mica la recuperació, si escau, de començar a fer tractaments per anar millor.
Bueno, m'han comentat la metgessa que ha fet un tractament, ens han fet un segon i ara li faran un tercer més experimental. Com s'afronta aquest tercer tractament? Amb més optimisme?
Amb molt optimisme, molt. Sempre hi ha temps de no tenir-lo. Jo crec que s'ha de tenir el màxim optimisme possible fins al final.
Doncs, Sílvia, no sé si li voldràs preguntar alguna cosa, tu, que estàs allà a la taula.
Doncs miri, Montserrat, primer de tot, bona tarda.
Mira, espera, Sílvia, li poso
sí,
els auriculars.
Sí, m'espero, que l'hem de posar els auriculars a la Montserrat perquè ens pugui escoltar.
Ara crec que ja li està escoltant, Sílvia.
Vinga, Montserrat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està? Encantada de conèixer-la. Em dic Sílvia Tarragona.
Igualment, encantada.
Gràcies per rebre'ns, gràcies per el seu testimoni. La veritat és que no li vull fer cap pregunta, perquè fer-li una pregunta ara em semblaria un acte de poca emocionalitat. No hi ha res que li pugui preguntar que vostè no ens hagi dit. Més que agrair-li la seva capacitat infinita per donar-nos coratge, agrair-li el seu temps i pensi que estem aquí a la sala d'actes de l'Hospital de Sant Pau i s'ha fet un silenci quan l'hem sentit, perquè no hi ha res que penso ens deixi més en silenci que la valentia, el coratge i la dignitat, i vostè és un exemple de les tres coses. Montserrat, que tingui moltíssima sort, que aquesta tercera possibilitat i aquest tercer tractament sigui un èxit. I gràcies per ser amb nosaltres, Montserrat.
A vosaltres, agraïda.
No sé si vol dir-nos alguna cosa, els micròfons de Ràdio 4 són seus.
Pues bueno, què vull dir? Pues recolzar també i donar una abraçada ben forta als meus familiars, als meus nens, a les meves amigues i que tothom està acompanyat, que ningú mai està sol en aquests moments.
N'estic segura. Montserrat, una abraçada ben forta.
I els professionals aquí que són una màquina, vamos.
Miri, aquí està el doctor Pasqual, que s'està emocionant escoltant-la.
Pues bueno, és... som quasi família ja.
Segur que sí, segur que som família.
I la Lourdes i la Susana, i bueno, són un equip fantàstic.
Montserrat,
no pots demanar més.
Moltíssimes gràcies i endavant sempre.
Bona
gràcies
tarda.
Per l'optimisme i el coratge. Bona tarda.
A vosaltres, adéu.
Adrià, moltíssimes gràcies i felicitats per la connexió, perquè no està gens fàcil. Gràcies. Jo no sé què dir-li, doctor Pasqual, perquè ens hem quedat tots en silenci, no? Què es pot dir davant d'una lliçó de vida d'aquestes característiques?
Bueno, yo lo que... parlo en castellà, si no te importa.
I tant, sí, sí, endavant.
Yo lo que diría es que lecciones de estas recibimos los profesionales de la unidad continuamente. Yo siempre digo a los jóvenes, a los estudiantes, que nuestros mejores maestros son los pacientes, como se acaba de ver. Y bueno, y de alguna forma, pues siempre hay vida, porque transmitimos las enseñanzas que recibimos de unos pacientes, pues las transmitimos a otros, las recibimos, las transmitimos. Y bueno, hay una parte lógicamente difícil de hacer esta actividad, porque hay una gran intensidad de emociones, pero al mismo tiempo yo pienso y siempre comento que a la vez es un gran privilegio poder ayudar a personas en esta situación de vulnerabilidad.
¿Y quién les ayuda a ustedes a gestionar sus emociones?
Bueno, la verdad es que como nos ayudamos un poco como podemos, pero una de las cosas que nos ayuda es el equipo, el pertenecer a un equipo, porque es un equipo interdisciplinar. En nuestro equipo hay médicos, hay enfermeras, hay auxiliares, hay una psicóloga, estaba comentando hace poco con el compañero, una trabajadora social, tenemos un arte terapeuta, y nosotros todos los días a las 8 de la mañana nos reunimos para comentar cómo están los pacientes, cuáles son nuestros objetivos, y eso es lo que nos daba fundamentalmente en principal soporte. Luego, pues ahí para cuidar hay que cuidarse, como lo mismo que decimos a los familiares. Entonces, pues nos cuidamos con las medidas habituales, pero sobre todo sí que me gustaría destacar que la forma de cuidarse es, contrariamente a lo que se nos ha enseñado a veces durante la carrera de ser distantes y fríos, la forma mejor de cuidarse es acercarse a los pacientes, recibir sus emociones, poderlas trabajar, y eso hace que volvamos al paciente, pues como decía antes, con un acercamiento solidario, humano. Yo diría que el mejor antídoto, antes he oído hablar del burnout y del quemamiento, el mejor antídoto en el caso de tratar a pacientes vulnerables, pues es precisamente la empatía y la compasión, que además es uno de los lemas, como sabes, del plan estratégico de este hospital.
Uh-huh. La compasión bien entendida,
sí,
como la ofrecen ustedes de una manera transversal. Doctor, jo no puc acomiadar aquesta hora sense donar-li a vostè no l'oportunitat, sinó volem continuar escoltant només així, doncs que si no els hi molesta, després del butlletí informatiu de les 5, que el tenim exactament en 45 segons, continuarem 5 minutets més parlant amb vostès, perquè hem de recordar que la Montserrat, aquesta pacient que ha entrevistat l'Adrià, ha parlat de un tractament per apaivagar el dolor. És a dir, que pensem que la unitat de paliatius no és una unitat només per persones que, com em va ensenyar el doctor Pasqual, estan al final de la vida, sinó per persones que estan amb una malaltia dolorosa, que fan aquestes cures paliatives, que aquest dolor sigui suportable. Així doncs, que després del butlletí hi tornem, perquè si volen que els digui la veritat, jo ara necessito beure un cop d'aigua. Fins ara mateix, gràcies.